Parlem una mica d'història. En aquest cas, parlem d'història de la ciutat de Barcelona. Mireu, ja d'entrada us deixo anar, si hi ha un llibre que us interessa, si us interessa la història de Barcelona, que a veure, Barcelona, com tot Catalunya, bàsicament, tenim una d'història, i si comences a escarabar allà, mare meva, el que et pots trobar, històricament parlant, eh? I més enllà dels capítols que possiblement més o menys tots coneixem, hi ha capítols que queden això, enterrats, bàsicament, i s'obliden. Hi ha un llibre que és Història desconeguda de Barcelona, del César Alcalá, que explica unes quantes d'aquestes històries, suposo que no totes, perquè són, no diré infinites, però són un munt per entrar al llibre, però també és una excusa per fer Història desconocida a Barcelona 2. Vull dir, això sempre hi ha una part positiva de tot això. I amb ell descobrim algunes historietes de la ciutat, amb el César Alcalá, periodista i historiador, i autor d'un munt de llibres, eh? Tot s'ha de dir, tots evidentment relacionats amb la història. César, com estàs? Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per, estar aquí amb nosaltres. Jo deia que tens l'excusa per fer una Història desconocida a Barcelona 2, eh?
I 3, i 4, i 5.
O sigui que hi ha tot un què, eh?
Hi ha tot un què, perquè, com tu dius, és que hi ha històries molt desconegudes, perquè, clar, és que Barcelona té molts anys, vull dir...
Ja, ja.
I han passat milers de coses que molta gent desconeix, con lo qual... Pues aquí tens...
Però és que, a més, també tens història de Catalunya, història desconeguda, vull dir, tens... has començat a escarbar per tot arreu, eh?
César? Sí, clar, és que tenim una història molt gran, eh?
No, i tant.
El problema és, o sigui, nosaltres tenim una història molt gran, però perquè tenim molts anys, clar, és que altres països, no direm noms, però bueno, als Estats Units tenen una història molt curta, clar, és que nosaltres tenim més de 2.000 anys d'història, que tu imagines si comences a escarbar tot el que pots treure d'allà.
Si entrem al detall, clar, coneixem possiblement els capítols més importants, els que s'estudien, els que són més... memorables, per dir d'alguna manera, més rellevants, però els detalls queden allà amagats.
Clar, clar.
I per això està gent com tu, per treure la llum. Avui anem a parlar dels noms dels carrers de l'Eixample. Com va el tema aquest? Perquè ni se m'havia passat pel cap.
Clar, és que el tema aquest és, diguéssim, en el moment de que en el senyor Ildefons Cerdà, en el 1860, li van dir, diu, vinga, va, fes el projecte de l'Eixample.
Sí.
Clar, ell li va posar en els carrers, tant pujant com als costats, doncs clar, carrer A, B, C, D, o 1, 2, 3, 4, vull dir, diguéssim, tot l'abecedari, o tots els números, no? Clar, ell no li va posar nom als carrers. Aleshores va vindre un senyor, que era Víctor Balaguer, que va dir, no, home, això ho tenim que centrar una miqueta, dir, perquè si no, clar, sí. tu vius en el carrer A o en el carrer B, dius, uf...
Que fred!
És una mica fred i una mica complicat, no? I aleshores, clar, em va dir, diu, doncs vinga, va, anem a fer una mica d'història de Catalunya gràcies a l'Eixample, val?
Ah!
I aleshores, clar, nosaltres ens tenim que posar, diguéssim, a l'Eixample, ens tenim que posar a la plaça Catalunya, i mirar cap al Tibidabo. Llavors, aquí és a bon temps i ens situem en el Passeig de Gràcia. No?
Però el Víctor Balaguer va ser un d'aquests polítics importants, no? Va ser ministre o...
Sí, no, el Víctor Balaguer, a part de tot el d'això, va ser... va estar a la Corona d'Aragó, va escriure, va ser una de les persones fonamentals dintre de la Renaixença, és a dir, va ser un personatge, inclús va treure un llibre que es deia Les calles de Barcelona, amb dos volums, un a l'any 1865 i l'altre 1866, on t'explica el nom de tots els carrers de Barcelona, de la Barcelona que existia en aquest moment. Perquè, clar, evidentment, uns anys més tard es van incorporar una sèrie de barris com Sarrià, Sant Gervasi, que encara formaven part, i inclús Gràcia formaven part, diguéssim, de viles que no eren Barcelona, i aquests no entren. Però el que era l'antiga Barcelona, sí que en Víctor Balaguer explica més o menys per què es diuen aquests carrers d'aquesta manera o per què es va batejar en el seu moment d'aquesta manera. Llavors, sí, com a teòric de tota aquesta història, pues, va dir, pues, fem una cosa, mira, des del Passeig de Gràcia com a centre i des de la plaça Catalunya, si mires direcció al Tibidabo, tens la dreta i l'esquerra de l'Eixample. O sigui, no és al revés.
D'acord.
O sigui, no tenim que mirar el mar, sinó que tenim que mirar
la muntanya. A muntanya.
Llavors tens la dreta i l'esquerra. Llavors va començar per la part de baix de tot i llavors clar, i va dir, bé, anem a posar les institucions que van ser claus a la història de Catalunya. El carrer Casp, pel Concilio de Caspe del 1412.
Carai.
Després dius, clar, la Gran Via de les Corts Catalanes, clar, les Corts Catalanes, no? Ja tens una altra, i la Gran Via perquè era el carrer més ample que hi havia en aquell moment, i per això li va posar Gran Via, perquè era un carrer molt més ample que la resta, no? Si tires cap amunt, la Diputació.
Correcte.
I si tires més amunt, el Consell de Cent.
D'acord, sí.
Vale? I llavors, a partir d'aquest moment, va dir, ara posarem el nom als llocs, diguéssim, de la corona que han format part de la corona d'Aragó. Llavors tens el carrer Aragó, València, Mallorca, Provença, Rosselló i Còrsega.
Bruta. No havia
clar.
Pensat mai.
M'estàs
fent flipar ara mateix. Eh?
Clar, és que si tu t'ho mires, clar, és que eren tots els territoris de la corona d'Aragó, clar.
No, és que vist així, tal com ho estàs explicant, té una cohesió brutal, o sigui, té una coherència absoluta.
Clar, té una coherència absoluta. Aleshores, clar, llavors dels que ens estan escoltant diran, sí, bueno, però més a dalt hi ha el carrer París, Londres i Buenos Aires.
Correcte.
Clar, però això no existia dintre del Pla Cerdà. Això va ser coses que es van posar després i no van seguir aquesta norma, més que res, perquè tampoc no hi havia res més, i van dir, pues mira, li posem aquest Londres, París i Buenos Aires, pues jo no sé qui si li va ocórrer en aquest moment de posar-ho, perquè el senyor Víctor Balaguer ja no hi era, i aleshores, algú de l'Ajuntament de Barcelona va dir, pues mira, en aquest carrer li posem Buenos Aires, en aquest li posem París, suposo perquè potser en aquest moment sonaven més com a capitals europees bastant importants.
Algun honor que es faria, algun
sí,
perquè caure bé, no sé, coses així.
I Buenos Aires, pues jo què sé, pues també, més o menys por lo mismo. No? Clar, l'únic carrer que va conservar, diguéssim, amb un nom que ja es coneixia més, és el Passeig de Gràcia. Perquè ja, diguéssim, ja quan la Barcelona encara tenia les muralles abans del 1850 que van començar a caure, allò era el camí que pujava a Gràcia. Vale? I aleshores que el Passeig de Gràcia, doncs no, com que el van deixar molt ample, doncs clar, va deixar de ser el camí que pujava a Gràcia per ser el Passeig de Gràcia. No? I aleshores, clar. A l'altra banda, va deixar un altre carrer, que és la Rambla Catalunya,
sí.
Amb honor a Catalunya. Perquè, clar, si ja poses tots els carrers que van formar part de la corona d'Aragó, clar, si tu et dones compte, hem anul·lat d'Aragó, València, Mallorca, Provença, Rosselló i Còrsega.
Faltava Catalunya.
Però, clar, faltava Catalunya. Llavors, clar, li va donar un privilegi al costat i li va posar Rambla Catalunya.
D'acord. I després els altres carrers, els verticals de l'Eixample... Perquè
sí.
parlem dels horitzontals, excepte Passeig de Gràcia, que seria vertical, i Rambla Catalunya, que també seria vertical, però els altres, els horitzontals...
Clar, li va començar a posar noms, diguéssim, de personatges com Villamarí, Rocafort, personatges, diguéssim, que van ser claus dintre de la història d'Aragó. Per exemple, Rocafort va ser un dels capitans dels almogàvers. Després tens Calàbria i Sicília, que també van formar, o sigui, no li va donar temps de pujar cap amunt, i aleshores Calàbria i Sicília els va posar a l'altra banda, a la dreta de l'Eixample, que també van formar part de la corona d'Aragó. Clar, com que ja estaven posats aquests dos noms, jo crec que va ser una mica complicat després amb el que estàvem dient.
Nàpols també entraria aquí?
I Nàpols també entraria aquí, clar, jo crec que llavors devia ser bastant complicat fer el canvi, no? En
clar.
Comptes de Londres, París i Buenos Aires, posant aquests i dius i en aquella part quin nom li posem, no? Clar, a vegades hi ha les tradiccions, no? Però per exemple el carrer Borrell no deixa de ser per el comte Borrell, el carrer Casanovas és per Rafael de Casanovas, vull dir que va com a Pau Claris, que també Roger de Llúria, o sigui, tots van ser personatges, diguéssim, d'una transcendència dintre de la corona rellevants dintre
sí.
d'això. Però clar, després tens a l'altra banda, diguéssim, a la dreta de l'Eixample, tens el carrer Bruc, Girona i Bailén, que van ser tres batalles decisives a la Guerra de la Independència.
Sí, senyor.
Clar, el timbaler del Bruc, els setges de Girona i clar, Bailén com a gran batalla. És a dir, hem va començar a fer una estructuració, diguéssim, de donar-li un sentit, diguéssim, als carrers, no? Clar, Nàpols, Sicília i Sardenya, aquestes també van ser, diguéssim, parts de la corona de Gol, però les va tindre que posar als costats perquè cap a dalt, diguéssim, Barcelona no va créixer.
sigui, la Diagonal va matar la història aquesta. Amb els anys es va, diguéssim, urbanitzar, però clar, a ell no li entrava dintre del catàleg que ell tenia.
Si arriba un catàleg fins aquí i després ja mirarem
Clar,
cap on sortim.
clar, però, o sigui, llavors tirem cap a la dreta, i llavors per això els tens cap a la dreta, no?
Però clar,
Negoci,
després
Sicília,
tenim
Sardenya.
el carrer Balmes i Enric
Clar,
Granados.
Jaume Balmes, Enric Granados, clar, tots són personatges famosos de la vida quotidiana, el carrer Muntaner, el carrer Casanovas, clar, tots són personatges històrics de Catalunya. I aleshores, si te'n vas cap a l'altra banda, tens el carrer Marina, que és per la Marina catalana en el seu moment, que tanta glòria va donar, perquè al costat tens un altre que és Lepanto, que és la batalla de Lepanto.
Sí, senyor.
Con lo qual, o sigui, diguéssim, tens tota una part que és una mica guerrera, tota una altra part que és, diguéssim, de personatges com Pau Claris i Roger de Llúria, que són personatges històrics que ja et venen de l'esquerra de l'Eixample, i com que no li cabien més els va posar a la dreta, però després va continuar amb aquells jocs com Nàpols, Sicília i Sardenya, després Marina, i després va continuar amb Lepanto. Clar, tens Padilla, Castillejos i Cartagena, que aquí hi ha el 2 de Mayo, que també entren dintre de totes aquestes guerres, i més o menys aquí es va acabar, i Castillejos, que aquí es va acabar la pel·lícula d'en Cerdà, perquè va arribar a la plaça de les Glòries.
Llavors, clar, això suposo que va ser en connivència amb l'Ajuntament, no? Perquè va
Sí,
ser
clar.
l'Ajuntament qui li va encarregar tot això i no sé si li va demanar explicacions. Escolta'm, i això per què es fa? No sé.
Bueno, jo suposo que va haver una convivència molt bona. Aviam, si tu t'ho mires clarament, o sigui, si tu agafes el planell, diguéssim, de Barcelona, de l'Eixample, i fas una perspectiva del que jo acabo de dir, dius, és que té coherència.
Sí, anda que hoy eso iba a hacerse.
Exacto,
Anda
clar.
que hoy iba a haber coherencia y consens. Segur que sí, eh?
Clar, perquè en
Segur
aquell
que sí.
moment, que en aquell moment no hi havia, bueno, sí que hi havia, però no hi havia política, per dir-ho d'una manera senzilla
Però
que
hi havia una
s'entenguem
política
tots.
bastant més senzilla de la que tenim
Ah,
ara.
exacte. I llavors va dir, home, si això ho fem d'aquesta manera i això ho fem de l'altra, doncs d'això. Però també hi ha una cosa que és molt interessant amb el tema, diguéssim, si enraonem del senyor Cerdà, és que si mirem els carrers, clar, estem enraonant del 1860, quan ningú s'imaginava que algun dia podrien haver-hi cotxes.
Ostres. Bueno, Cerdà sí que tenia una certa idea, no?
Exacte, va
Tinc
tindre
entès.
aquesta idea. És a dir, ell va dir que això tenia que evolucionar. Clar, si et mires als carrers de Barcelona, deixem a part les... Anava a dir animalades, però sí, t'ho dic. Les animalades que ha pogut fer la senyora Colau en el moment de tallar carrers. Però, diguéssim, els carrers de Barcelona de l'Eixample deixen passar el trànsit. És a dir, en un moment que no existia el trànsit a Barcelona, un senyor com en Cerdà va dir, home, és que tenim que fer els carrers ho suficientment amples, de 3 i 4 carrils, perquè la circulació pugui anar. I inclús va tindre la idea de que el carrer Aragó és més ample que els altres.
Com eix vertical, com eix horitzontal de Baixó
Exacte,
Llobregat.
perquè ell tenia clar de que era del que venia el Maresme hasta el que se n'anava al Llobregat. És a dir, ell va pensar que aquella via, en un moment determinat, tenia que ser una de les vies principals de Barcelona.
Ja, ho tenia bastant clar, eh? Ho
Ho
tenia
tenia molt clar, vull
bastant
dir que
clar.
és un senyor que com a enginyer ho va veure tot molt clar.
De
Si tens el carrer...
fet, i ara em corregirà si m'equivoco, César,
Jo
crec que
mai...
No, jo no sóc historiador, vull dir, tu ja estàs bastant més bragat que jo en això. No sé si tinc entès que ell tenia pensant també a les illes dels edificis de l'Eixample, als centres de les illes, habilitar-les com a pàrquings.
Sí, clar, sí, evidentment, evidentment. I fer, diguéssim, una Barcelona... Ells tenien una idea de Barcelona que tenia que ser una ciutat neta. Neta, i quan es diu neta és, diguéssim, tota la part de dintre de les mansanes, que, perquè, uau, diguéssim,
Els edificis, sí, els patis interiors, aquests
els
enormes,
patis
sí.
interiors es diuen... O sigui, a l'Eixample té mansanes. O sigui, et sembla que sigui una castellanada, però és veritat. És a dir, ell ho va organitzar... Si un es dona compte amb l'estructura, diguéssim, de l'Eixample, és com un puzzle. Tu agafes una mansana i la poses una mica més a dalt, una altra, i una mica més a dalt, una altra. O sigui, tu pots muntar tot un puzzle que seria Barcelona. I això es veu molt fàcilment amb un planell, no? És a dir, ell anava posant doncs, les petites mansanes i anava creixent. I Barcelona hagués pogut créixer fins a dalt de tot el Tibidabo si no hagués existit, diguéssim, la Vila de Gràcia, Sarrià, tal. O sigui, és a dir,
Ja.
ell va fer una estructura de creixement tant cap amunt com pels costats, no? Aleshores, clar, ell dintre de cada mansana d'aquestes es tenia que fer un jardí. Per què? Perquè Barcelona tenia que ser una ciutat neta en el sentit de que hi hagués vida dintre de les cases i que hi haguessin jardins, ja que fora, en un moment determinat, clar, ell no ho va veure mai, i moltíssimes de les persones que van estar a l'Eixample els primers anys no van veure la Barcelona d'avui en dia, que el trànsit per carrer Aragó o per carrer València és
Ai.
multitudinari. Sí, clar.
Ai, si aixequés el cap, l'amic Cerdà.
Clar, però la va clavar.
Sí,
o sigui,
això sí.
La història és que la va clavar. I va dir, és que en un futur aquí passaran molts cotxes. I dius, home, clar, el pots prendre per boig.
En aquell moment segurament sí. En aquell moment
clar.
No... Però ell tenia visió davant de tot això. Tenia visió.
Tenia visió i aquesta visió ha sigut futurista.
I tant. Doncs César Alcalá, periodista, historiador, escolta'm, gràcies per explicar-nos tota aquesta història dels noms i el nomenclàtor de l'Eixample. Molt amable.
Gràcies a tu.